És la una del migdia.
A continuació us oferim la Salve Regina Gregoriana a càrrec de la comunitat de monges del monestir de Santa Maria de Vallbona. Us hem ofert la Salve Regina Gregoriana a càrrec de la comunitat de monges del monestir de Santa Maria de Vallbona.
Vull fer un Jesús infant alliçonant al temple. Al darrer número del setmanari Catalunya Cristiana destaquem el nou projecte que il·lusiona l'escultor Ramon Cuello. L'autor de les imatges de Sant Josep i la Mare de Déu de la nau central de la Basílica de la Sagrada Família està convençut que la Sagrada Família, com a concepte i com a filosofia espiritual, és una tradició molt catalana.
Més informació al web de Catalunya Cristiana i als perfils de Facebook i Twitter.
Ràdio Estel, la Seu d'Urgell, 105.0. Lleida, 91.5. Cerdanya, 104.4. Andorra, 107.5.
Ràdio Estel, amb el suport del Departament de Presidència de la Generalitat de Catalunya.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia per a farmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi, l'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi, obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi, l'espai on es despertaran els teus sentits.
A la Fundació Roca i Pi ens importen les persones grans. Creiem que fer una mica millor la seva vida també fa millor la nostra societat. Apostem per l'acompanyament de les persones grans i oferim tres serveis: la residència assistida, el centre de dia i la unitat de memòria. Descobreix-nos a rocaipi.cat i al 93 399 46 02. Fundació Roca i Pi, al costat de tothom.
Jo sóc el bon pastor. El bon pastor dona la vida per les seves ovelles.
Joan 10, 11. Del camp a taula. Dirigeix i presenta Isidre Font.
Bon dia i benvinguts un dissabte més a Del Camp a Taula. El Ministeri d'Agricultura i Pesca, Alimentació i Medi Ambient ha publicat recentment les estadístiques estatals de producció agrària ecològica corresponents al 2015. Les noves dades refermen la posició de predominança de Catalunya pel que fa al sector agroalimentari ecològic estatal. Així, Catalunya concentra el 26,46% d'operadors elaboradors, el 37,95% d'importadors, el 34,72% d'exportadors i el 26,68% de comercialitzadors del sector ecològic a tot l'estat espanyol. A més, és la tercera comunitat en superfície ecològica, darrere d'Andalusia i Castella-La Manxa i per davant d'Extremadura i Múrcia. Pel que fa a les explotacions ramaderes, Catalunya compta amb un 10,49% del total estatal, sent la segona comunitat autònoma en importància i, a més, aglutina gairebé el 17% de les activitats agroindustrials. Des del Camp a Taula sempre hem cregut en el sector agroalimentari ecològic i per això cada dues setmanes, més o menys, parlem amb un productor o elaborador perquè ens expliqui el seu projecte o empresa. Aquesta aposta es referma ara amb aquestes dades que segueixen situant l'agricultura i la ramaderia ecològiques catalanes al capdavant del sector a nivell estatal. Esperem que aquestes dades es vegin reafirmades amb un increment del consum de productes ecològics a casa nostra.
Del Camp a Taula, amb Isidre Font. L'entrevista.
Isabel García Tejerina repeteix al capdavant del Ministeri d'Agricultura. Per això volem saber què n'opinen i què li demanen com a prioritat els representants de les organitzacions professionals agràries, les cooperatives i diferents associacions sectorials catalanes. En primer lloc, parlem amb el responsable d'Organització de la Unió de Pagesos, Josep Carles Vicente. Bon dia, senyor Vicente, i gràcies per haver-nos atès.
Sí, hola, bon dia.
Bon dia. Quina valoració fa de que Isabel García Tejerina repeteixi com a ministra d'Agricultura i què li demanen que faci com a actuacions prioritàries en aquesta nova legislatura?
Sí, nosaltres com a valoració sempre diem que ni teníem ni ministres, ni consellers, ni gent de l'administració, òbviament, però sí que li exigim i li demanem deutes pendents. I en aquest cas la ministra Tejerina pues, ne té, entenem nosaltres, amb el sector alguns quants. Entre ells, per anomenar algun, hauria d'acabar la tasca feta pel seu antecessor, el ministre Cañete, de portar la democràcia al camp, entenem, a l'estat espanyol, i acabar d'articular la llei que ja està aprovada, que simplement cal ficar-la en marxa, que és d'unes eleccions al camp agràries a l'estat espanyol. aquí fa molt de temps que no s'ha fet eleccions, hi ha llocs que no s'han fet mai eleccions, i pensem que cadascú ha de ser mesurat justament pel pes d'unes eleccions, i això és el més democràtic, i el més net i el més clar. Això és important, sí, perquè les decisions se prenen amb so o amb to, amb el pes que pedes dintre d'unes eleccions. El segon punt, pues que la ministra també és important que sigui més beligerant. Nosaltres entenem que ha sigut poc beligerant amb les situacions que han patit en el sector de la fruita, amb perturbacions del mercat. Tothom hem vist que hi ha hagut caigudes de preus i han arribat tard i malament retirades i mesures que permet a Europa. No hem desplegat correctament el PM que ens permet a Europa, amb el qual això ha fet que un greuge en aquests sectors. A diferència, per comparativament, la llet, a Europa, quan hi ha hagut una situació de crisi, que ràpidament s'han pres mesures, i els països i els estats, en aquest cas, entenem amb més pes dins d'Europa, han articulat i han habilitat ajudes, amb el qual entenem que aquí la ministra ho ha sigut poc beligerant, o el pes que tenia Espanya no ha estat considerat dintre de la seu europea. Un altre tema pendent important és el tema del suport públic que feia el Ministeri a les comunitats autònomes per poder fer polítiques agràries. O sigui, quan parlem d'un PDR, en el període del 2007 al 2014 hi havia una quantitat que aportava el Ministeri per poder fer polítiques agràries a nivell de comunitats, i del 2014 al 2020 ara la participació en referència en aquell altre període només és del 7% del Ministeri, amb el qual s'ha perdut el 93% del suport públic del Ministeri, en aquest cas Catalunya. Altres també han perdut tots, però qui ha perdut molt i molt i molt és Catalunya. Sí. Amb el qual això també fa que pensar. Sí. I així podríem anar fent llistes.
Sí, realment és irrisori. Un 7% gairebé és com no donar res. Sí, és com dir, bueno, no saps a qui contenta, perquè un 7% sols és tan poca cosa.
Bé, és deixar-ho. Amb números grossos són 60 milions d'euros, però realment potser ens 10 milions que té el PDR català, pues gairebé 500 són de Catalunya, 60 milions són del Ministeri i la resta són d'euro. Aquí sí que li falta un suport important al Ministeri. No ha sigut responsable o corresponsable de poder fer polítiques agràries a les comunitats autònomes.
I què els sembla que s'hagi incorporat pesca al nom del Ministeri, que queda d'Agricultura i Pesca, Alimentació i Medi Ambient, i que no s'hagi fet el mateix amb ramaderia, per exemple?
Bé, a vegades se sol dir que el nom no fa la cosa, però a vegades sí el nom fa la cosa. Sí que és cert que correctament, gramàticament, pagesia o agricultura pues, engloba per si el que és la ramaderia. El que passa és que la gent ens agrada visualitzar el nostre imaginari, poder veure ramaders i pagesos, no? Perquè doncs, em sembla que estem més ben emparats. Però realment l'important és que es facin les mesures que pertoquin pel sector. I sí que és més còmode o l'imaginari ens faria, doncs, donaria més satisfacció que sortir ramaderia. Però en definitiva, repeteixo, és més important els fets, l'acció de govern, que no pas el nom.
I què n'opinen de que el govern central es pugui plantejar la pujada de l'IVA del 4 al 10% en alguns productes com el pa o la llet?
Bé, aquest plantejament està clar que no està pensat pel sector primari. Tot i que el sector primari, òbviament, se'n pot repercutir en l'acció del cobrament de la part proporcional que li toca d'IVA. Però això està pensat per tal de recaptar diners per la caixa, en aquest cas de l'Estat. Entenem que no és una mesura adient, perquè el consumidor, òbviament, se li encareix el producte i això pot fer decidir o una baixada de consum. Entenem que tampoc no té per què, però bueno, podria ficar en risc una baixada de consum. Ara bé, dius, altres mesures, si estiguessin enfocades cap al sector primari, que es poguessin fer que no fos l'IVA, com està clar, podrien acabar millorant la llei de la cadena alimentària, fent que sigui més transparent, fent que es compleixi el dels contractes, incloent-hi el que és venda de pèrdues, incloent-hi el que és posició de domini dintre la cadena, i aquí sí que realment repercutiria el sector primari. I potser fent aquesta mesura, les arques de l'Estat acabarien ingressant més que fent mesures ràpides i poc imaginatives que ficar-li l'IVA.
Doncs agraïm a Josep Carles Vicente la seva atenció i que ens hagi respost breument a el que pensa Unió de Pagesos sobre aquest seguiment al capdavant del Ministeri, de la ministra Isabel García Tejerina, i les mesures que li reclamen.
D'acord, doncs molt bé, gràcies.
A continuació, conversem amb el president de JARCOAC, Francesc Brunat. Benvingut al nostre espai, senyor Brunat.
Hola, bon dia, què tal?
Ja. Quina valoració es fa des de JARCOAC de que Isabel García Tejerina repeteixi com a ministra d'Agricultura i què li demanen que faci com a actuacions prioritàries en aquesta nova legislatura?
Bé, la ministra va entrar a la passada legislatura doncs, substituint el ministre Cañete, va entrar a mitja legislatura. Aquesta vegada creiem que pot ser diferent, perquè doncs, el Partit Popular, que governa, doncs, no té majoria absoluta, crec que això pot donar més joc a poder influir, doncs, que es prioritzi una mica les línies que creiem JARC, que s'hauria d'anar des de JARCOAC. I nosaltres el que li demanem, primer, doncs, és el tema de la cadena alimentària. En el tema de la cadena alimentària, en aquests moments, doncs, encara es produeixen situacions de domini per part d'empreses, doncs, que dominen, doncs, i que poden imposar els preus als proveïdors. Creiem que això és bàsic, creiem que aquí s'ha de treballar, s'ha de dotar de més contingut a l'AICA i demanaríem un canvi legislatiu perquè hi hagués més protecció doncs, amb els productors. No? Després, un altre tema que li demanem a la ministra és que torni a dotar el PDR doncs, del pressupost que tenia, el Pla de Desenvolupament Rural. Recordem doncs, que van patir una retallada del 75%, amb els diners que destinava el Ministeri al Pla de Desenvolupament Rural de les Autonomies, i aquí aquest punt concret doncs, és aquesta retallada del 75%, creiem que això és bàsic, que són línies doncs, que han de desenvolupar les empreses, i creiem que és bàsic. I després, un altre tema que li demanem és que vetllin perquè no es torni a produir la pèrdua de fons de diferents autonomies que tenen precisament dins del PDR, que pressuposten uns diners, aquests diners no es gasten, a final d'any doncs, han de retornar aquests diners a Brussel·les quan aquests diners es podrien repartir per les altres comunitats autònomes doncs, que fan falta diners, no? Per exemple, com és el cas de Catalunya. No? Que aquests anys doncs, bueno, hem vist que Catalunya, per falta de pressupost, doncs, han tingut que denegar doncs, plans de millores o incorporacions de joves o superretallades, i en canvi doncs, bueno, s'han retornat a Brussel·les de les diferents comunitats autònomes doncs, molts anys 300 milions d'euros doncs, que se'n retornen. No creiem que això el govern central ha de vetllar perquè això no passi. Això és bàsic.
I això la gent ho entén, el sector, que sempre quan vas a buscar, ningú té diners de les administracions dels últims anys per la crisi i que s'hagin de tornar uns diners que t'han atorgat, és que no s'entén.
Atorgats a l'estat espanyol, doncs, que tenim el sistema autonòmic, llavors cada autonomia doncs, fa més o menys els seus càlculs del que necessita. Si aquests diners doncs, arriba al final del termini i no es gasten, doncs han de retornar a Brussel·les. Aquí el que demanem és que hi hagi, per part del govern central, doncs, que vetlli per això, i, per exemple, si a Andalusia doncs, o alguns casos han sobrat diners, doncs, com ha passat a Andalusia, Extremadura, altres comunitats autònomes, doncs, que es pugui reprogramar i que pugui anar a les comunitats autònomes doncs, que fan falta aquests diners. I fins ara doncs, no ha passat així. Inclús doncs, amb advertiments del comissari d'Agricultura, el ministre de Torn doncs, espanyol, dient, escolti'm, que vostès estan a punt de perdre aquests fons. Doncs creiem que llavors el ministre hauria de dir, escolti'm, comunitat autònoma, si no compleix aquests diners, doncs els agafo i els portem cap a un altre lloc. I si no, clar, creiem que això és un desastre, no? No està funcionant el sistema.
I
després, una cosa que li demanaríem també és que es planti a Brussel·les i que com a govern espanyol doncs, que suposin el TTIP. No? Creiem que és un tractat que podem sortir molt perjudicat, sobretot el que és el sector ramader, el sector càrnic, pot sortir molt perjudicat i bom, demanem que realment com a govern espanyol doncs, que això que, bueno, que es plantin a Brussel·les i que, bueno, que exerceixin el dret a veto, no, diguem.
I què els sembla que s'hagi incorporat pesca al nom del Ministeri, que queda d'Agricultura i Pesca, Alimentació i Medi Ambient, i no s'hagi fet amb ramaderia?
Home, aquí, no sé, esperem que el nom no faci la cosa, no? Que el nom no... No sé, esperem que no sigui una declaració d'intencions, perquè el sector ramader doncs, té el pes que té, un pes importantíssim, sobretot a casa nostra, i esperem que bueno, simplement sigui un canvi de nom, no sigui una declaració d'intencions, no?
I, per últim, què n'opinen de que el govern central es pugui plantejar la pujada de l'IVA del 4 al 10% en alguns productes com el pou la llet, com s'ha estat especulant els darrers dies?
Home, ens semblaria molt malament si és que s'acabés fent, perquè creiem, primer que res, que és un producte són productes de primera necessitat, tant la llet com el que creiem són productes de primera necessitat, i aquí creiem doncs, que s'hauria d'anar més enllà. Nosaltres aquí estem molt preocupats amb molts productes doncs, de l'IPOT. No? L'IPOT seria el diferencial del preu que es paga al productor, el preu que arriba finalment al consumidor. No? La mitja de productes agraris doncs, està amb un diferencial del 300% i escaig. No? Que això ja ens marca una mica el desequilibri que tenim dins la cadena alimentària. No? El sector productor, el sector primari, doncs, som pràcticament l'últim eslabó de la cadena alimentària. I moltes vegades doncs, és això, doncs, ens veiem obligats a vendre sota preu de cost, després tots els altres que intervenen, doncs, distribuïdors, tots tenen els seus marges comercials i el sector productor doncs, és el que rep més diners, que moltes vegades està obligat a vendre sota preu de cost. Per això demanem aquests canvis legislatius a nivell estatal perquè es contempli doncs, això, doncs, la venda sota preu de cost doncs, que no sigui legal, no? I això també el consumidor moltes vegades també podria sortir beneficiat doncs, reduint una mica aquests marges comercials que tenen doncs, tot el que és la resta de gens de la cadena alimentària i creiem doncs, que el diferencial del 300%, que moltes vegades doncs, pot arribar en productes concrets, el 400%, home, doncs és creiem que és greu.
Doncs gràcies, senyor Brunat, per les seves respostes.
Moltes gràcies.
A CaixaBank reforcem dia a dia el nostre compromís ferm amb el sector agrari. I ho fem a través de les més de 500 oficines Agrobank i els 2.000 experts agraris que ofereixen un assessorament especialitzat a tots i cada un dels clients de la nostra entitat. Agrobank. Compartim horitzons.
Seguint el torn de petites entrevistes, ara li toca al president de la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya, Ramon Sarroca. Bon dia, senyor Sarroca.
Hola, bon dia.
Bon dia. Quina valoració fa de que García Tejerina repeteixi com a ministre d'Agricultura i quines actuacions prioritàries li demanen en aquesta nova legislatura des de les cooperatives agràries?
Bueno, nosaltres, com a Federació de Cooperatives, la valoració és positiva sempre que aquests temps que ha estat des de ministre d'Agricultura, els temes que hem tingut problemàtics, hem intentat solventar-los i la majoria s'han solventat satisfactòriament. Quins temes ens queda? Pues, per sort o per desgràcia, molts. Primer que tot, estaríem en consolidar la llei de la cadena agroalimentària. Aquí sí que tenim un repte, i és un repte important, perquè com més bo sigui el funcionament de l'Agència d'Informació i Control Alimentaris, més estarem incidint en tota la cadena agroalimentària, des de la producció amb els productors fins al consumidor final. Això també porta associat la implementació del Codi de Bones Pràctiques Mercantils a nivell i comercials a nivell nacional. És important, a Catalunya n'estem desenvolupant un i està donant els seus fruits, però sí que és veritat que les nostres empreses també estan operant a nivell de l'estat espanyol, però també a nivell europeu. I consolidar un codi de bones pràctiques comercials a nivell espanyol seria bo. Per l'altra banda, debatre la consolidació sobre les entitats associatives prioritàries. Això és una cosa que ens ocupa molt i ens preocupa perquè hauríem de tindre un debat a fons i ja sé que no serà segurament gaire ben vist o gaire ben escoltat, no? Però perquè s'acaba de posar en funcionament. Però nosaltres trobem a faltar un debat sobre el llindar de facturació que es necessita pel reconeixement d'una EAP. No diem que no ens agrada la concentració, no diem que ser grans és un factor important, moltes vegades segons per a què, però també veiem la impossibilitat de segons quins sectors, i això va molt per sectors, de segons quins sectors, això és complicat arribar als llindars de facturació, tot i tinguent les voluntats pròpies de consolidar grans grups empresarials en diferents fórmules. Però ens trobem moltes vegades en aquesta manca de possibilitat de poder arribar a les facturacions. Això ens preocupa molt. Creiem que dintre de les entitats associatives prioritàries, doncs com que estan basades en un PDR nacional, també ens preocupa quin destí tindran aquests diners que no es puguin assolir per les EAPs. Uh-huh. I entre tot plegat, doncs, volem fer incidència. Estem treballant a través de cooperatives, estem treballant amb el Ministeri, encarats en aquestes dues posicions fonamentals que són les que ens preocupen. I després, doncs, coses molt importants, els tractats transatlàntics de lliure comerç entre Unió Europea i Estats Units. Veurem ara, quan agafa el control el nou president dels Estats Units, si és veritat que se'l vol carregar o no. Però a nosaltres, com a Unió Europea i com a Espanya i Catalunya, ens preocupa l'OTTIP, també el del CETA en la Unió Europea i Canadà. I un tema molt important, continuar treballant amb la ministra, que amb això sempre ha estat oberta i focalitzat en els països que ens interessa, tot el tema de la internacionalització. Aquest és un tema clau per a les nostres empreses i també som conscients de que no podem afrontar temes d'internacionalització i depèn dels països sols, ni molt menys cada un pel seu compte a nivell de cooperatives. Mm-hmm. Això és un tema que estem parlant en el Ministeri i concretament amb ella, i és important el fer el seguiment i que es vagi acompanyant per a poder accedir cada vegada a més i més bons països. I per descomptat, l'avaluació de l'aplicació de la PAC, això també és algo molt important i ella sabem que és molt receptiva a l'hora de que nosaltres, de les propostes que nosaltres puguem fer. I dintre d'aquí, doncs, la OCM única, la regulació de la competència, la gestió de crisi, sapiguent que ha set, i crec que ho continuarà sent, una ministra que ha set, ja dic, com dia abans, receptiva a l'hora de plantejar temes molt específics a nivell de Brussel·les, com ha set tot el tema des del veto rus fins aquí, tot el tema de la gestió de crisis, tot el tema aquest de la OCM única, la regulació de la competència, amb això s'hi ha posat a fer feina, l'ha fet bona i per aquest motiu estem bastant satisfets. Aquests serien els principals punts, però per descomptat que n'hi ha d'altres que
sí,
no...
Sí, el que passa que els minuts que teníem ja d'això ja els hem gairebé esgotat perquè hem de fer una roda i encara em queden dues preguntes que telegràficament me les hauria de respondre.
Telegràficament te les
responc. Què els sembla que s'hagi incorporat pesca al nom del Ministeri i en canvi no s'hagi fet amb ramaderia?
Mira, em sembla bé que s'hagi incorporat pesca, que no s'hagi incorporat ramaderia, pues és una cosa que no la trobem gaire bé, però també es va dir una cosa i ràpid. El nom no fa la cosa. Mm-hmm. Si la feina és important, se digui com se digui, perquè en 10 anys ha canviat 3 o 4 vegades de nom.
Sí, sí. No, a més, coincideix amb els seus antecessors que han parlat abans, o sigui que... I què n'opinen també de que el govern central es pugui plantejar això que en parlen, d'aquesta pujada de l'IVA del 4 al 10% en alguns productes com el pa o la llet?
No, ni la veiem. La veiem que no és interessant perquè són productes bàsics alimentaris, però tampoc la veiem interessant a nivell econòmic perquè la recaudació sobre aquests productes tampoc ha de ser la panacea que ha de... Espanya ha de treure el cap econòmicament apujant l'IVA del 4 al 6% o del 2 al 4% en segons quins productes alimentaris. No ho veiem bé i tampoc ho veiem bé per a... Hi ha d'altres situacions que es podria recaudar moltíssim més sense afectar els productes alimentaris bàsics.
Doncs gràcies, senyor Sarroca, per haver-nos atès una vegada més.
Pues gràcies a vosaltres i quan faci falta ja ho saps.
Ara parlem amb la presidenta Saja, Rosa Pruna. Bon dia, senyora Pruna.
Bon dia.
Quina valoració fa de que Isabel García Tejerina repeteixi com a ministra d'Agricultura i què li demanen que faci com a actuacions prioritàries?
Bé, nosaltres creiem que és bo que continuï. Primer, perquè és una persona que porta molts anys en el Ministeri d'Agricultura, quan ja hi havia el ministeri Escanyete. És una persona que coneix bé tot el sector i quan hi ha canvis es passa un any doncs perdut, per dir d'una manera. L'hem tingut aquest problema a Catalunya que hem canviat moltes vegades i això desafavoreix el sector. Nosaltres demanar-li, doncs li demanem prioritat. Hi ha una cosa, el sector ja té que està molt malament i hi ha d'haver avenços que no hi són. Seria l'etiquetatge obligatori amb tots els brics que se sapigués d'on està produïda aquesta llet. Això, nosaltres, és una prioritat. França ja ho està posant en marxa, nosaltres ho hem de fer, i seria l'única manera que se sabria realment què és la llet que es veu, d'on ve i d'on prové. Aquesta n'és una, i una altra, una assegurança per tot el que fa fins a destrosses els senglars i cabirols i tota aquesta fauna, que ho està pagant el ramader, l'agricultor, ho estem pagant el sector, i això no pot ser. Hi ha d'haver una assegurança específica, però que de veritat cobreixi aquestes pèrdues. Això és la prioritat nosaltres que li demanem.
Suposo que, clar, evidentment hi ha moltes més coses, però amb el temps suposo que tot això anirà sortint. Què els sembla, des de Saja, que s'hagi incorporat, per exemple, pesca al nom del Ministeri, que ara queda d'Agricultura i Pesca, Alimentació i Medi Ambient, i, per exemple, no s'hagi fet amb ramaderia, tenint en compte la importància de la cabana ramadera aquí a Catalunya?
No ens agrada gens, és bastant incomprensible. Sí que ens agrada que hi hagi pesca, perquè la tenim, és cert, però la ramaderia, crec jo, que a tot l'estat és una gran importància a la ramaderia nostra. Porcí, vacú, és que tenim de tot. De tot, jo penso que obviar-la no afavoreix gaire i no diu gaire a favor del Ministeri. Crec que hi ha d'haver aquí, no sé quines raons han sigut, però no les gens adients. Repeteixo, estem d'acord que hi hagi pesca, perquè sí que hi és, però deixar de cantó la ramaderia té aquest pes tan important, tant amb exportació com amb clients pel país, jo, la veritat, no ho trobem bé,
I què n'opinen ja, per últim, de que el govern central s'estigui plantejant la pujada de l'IVA del 4 o 10% en alguns productes com el pou la llet, de la que ens parlava precisament fa un moment del tema de l'etiquetatge? Ja sols faltaria que es pugés el preu de la llet.
Bé, espero que això només hagi sigut llançar una opinió, però la veritat no ens agrada gens ni mica i estaria perjudicant moltíssim a sectors que ja estan perjudicats de per si, que és el sector lleter i dels cereals, seria perjudicar-los doblement. Si ara ja hi ha un problema que es consumeix poca llet, si la pugen amb un IVA doncs que carregui sobre aquest sector, pitjor. I amb el pa estem allà mateix. És a dir, seria molt, però molt negatiu, carregar sobre sectors que ja estan malament.
A part, al marge, suposo que si el que realment necessita el govern són diners de Brussel·les, o per, no de Brussel·les, sinó per cobrir el dèficit en Brussel·les, potser haurien de tocar sectors o marges més grans, no?
Aquí està. Tenen, si volen, molts més marges que poden beneficiar les seves arques i no perjudicar el sector que ja està amb una pèrdua de rentes d'any rere any. És a dir, ells han de ser conscients a on posen aquest impost que la pugin. Jo no sóc entesa en temes d'hisenda, però si ells tenen un problema, crec que l'han de carregar allà on creuen que poden agafar més diners. En aquí és sempre tocar el mateix, el sector primari. Això, de veritat, és bastant incomprensible quan som els sectors més perjudicats en pèrdua de rentes durant molts anys. Espero que siguin conscients que estaria fent una mala feina.
Doncs agraïm a Rosa Pruna que ens hagi pogut atendre i valorar la situació actual i, bueno, aquest continuació de la ministra d'Agricultura i les peticions que li fan des de Saja.
Oliveres centenàries es donen la mà amb una de les famílies amb més tradició i bon fer de l'Empordà. L'oli d'oliva verge extra Clos de la Torre és un oli premiat i reconegut arreu del món. Únic, afruitat i equilibrat, fruit de tres varietats curosament triades i conreades a les nostres terres empordaneses, l'Argudell, el Picual i el Frantollo. Oli d'oliva verge extra Clos de la Torre, el gust per la qualitat, el gust del bon fer. Més informació a closdelatorre.com, contacta a info@closdelatorre.com i al 972 51 0369.
A continuació, entrevistem el director de Porcat, Ricard Parés. Bon dia i benvingut al Camp a Taula, senyor Parés.
Bon dia.
Quina valoració fan des de Porcat de que Isabel García Tejerina repeteixi com a ministra d'Agricultura i què li demanen des del sector porcí que faci com a actuacions prioritàries?
Bé, el fet de continuï, la valoració principal és que entenem que es mantindrà el mateix equip. I, per tant, això és bo, perquè, com diem, sobretot en ramaderia, allò que vagi bé, no ho toquis. Per tant, des d'aquest punt de vista, bé, els càrrecs que ens afecten principalment a agricultura són gent molt, molt competent i tenim molt relació, i, per tant, aquesta notícia, doncs, entrada és bona. Què li demanaríem? Jo, dues coses. Primer, confirmar això que acabo de dir, és a dir, que no toqui allò que ja funciona. I en segon lloc, en relació al tema càrnic, que posi molta atenció amb les exportacions, perquè estem un país fort amb exportacions, però no només ho hem de fer des del punt de vista quantitatiu, sinó també qualitatiu.
I què els sembla que s'hagi incorporat pesca al nom del Ministeri, que ara queda d'Agricultura i Pesca, Alimentació i Medi Ambient, i, per exemple, no s'hagi fet amb ramaderia? Sobretot tenint en compte el pes que aquesta té aquí a Catalunya, no?
Sí, aquí, a veure, no hem de confondre el nom i la cosa, És a dir, a mi el nom no em preocupa com la feina que es faci. Jo el que no és que, bé, potser, i no ho sé, hi ha alguna qüestió més política, etc. El que és realment important és que surti o no surti el nom de ramaderia, la tinguin realment molt, molt present. Això és molt, molt important. És a dir, l'estructura de qualsevol administració, en aquest cas el Ministeri, ha d'estar, evidentment, totalment d'acord amb la realitat que té un país. Espanya és un país fort. Sí que és cert que la relació entre l'agricultura i la ramaderia no és la mateixa al conjunt de l'Estat que particularment a Catalunya, però pel que nosaltres sabem, el Ministeri sempre ha valorat bé i ha treballat bé la ramaderia. Si només és un canvi de nom, no ens preocupa. Però l'important és que la feina amb ramaderia es faci bé.
I tot i que directament no els hi afecta, que el govern central els pugui plantejar la pujada de l'IVA del 4 al 10% en alguns productes com el pou, la llet, què els hi sembla? Perquè al final està perjudicant o està, diguem, tocant en el sector agrari, no?
Sí, pot ser, com bé deies, que no ens afecti a nosaltres directament, però en qualsevol cas ens preocupa, no? Això sí que ens preocupa, perquè tot allò que pugui passar en un sector proper, encara que no sigui el càrnic, senta un precedent per després que afecti a la carn, no? Per tant, nosaltres, encara que, doncs, amb aquest tema, per exemple, de la llet, nosaltres no hi tenim res a veure, no ens agrada que hi puguin haver aquests conflictes com ara això de l'IVA que comentaves.
Doncs agraïm a Ricard Parés la seva intervenció i que ens hagi donat el posicionament del sector porcí català.
Moltes gràcies, com sempre.
Per últim, conversem amb el gerent de Soprovac Catalunya, Josep Ramon Argilés. Bon dia, senyor Argilés.
Bon dia.
Quina valoració fa de que Isabel García Tejerina repeteixi com a ministra d'Agricultura i què li demanen des del sector del vaquí de carn que faci com a actuacions prioritàries aquesta nova legislatura?
Bé, des del sector trobem que és un encert per part del govern que continuï la senyora ministra, perquè és una persona coneixedora del sector, coneixedora de molts dels temes que hem tractat ja amb ella, i trobem que és favorable doncs, pels nostres interessos. A més, a l'època de l'Àries Cañete ella va ser secretària general i es va preocupar de molts dels temes que ens afectaven. I bueno, considerem que és positiu pel sector que aquesta persona continuï al capdavant del Ministeri d'Agricultura.
Mm-hmm. De les actuacions que li demanen, quines serien que afectin al sector?
Bé, demanem, nosaltres li demanaríem sobretot que es preocupés del tot el tema de la sanitat animal, de tot el tema de possibles exportacions a països tercers, possibles acords amb altres països, possible que hi hagués més una campanya de promoció de la carn de vacú, bueno, tots els temes que ens poden ser interessants per nosaltres i que s'estem patint, com una crisi en el sector en quant al consum i tot el que es pogués fer pel sector nostre.
Per això suposo que reclamen aquestes campanyes de promoció, no?
Sí. Nosaltres demanem una campanya de promoció perquè el consum de carn ha disminuït i creiem que és necessari doncs, que es faci algun tipus de campanya de promoció del sector de la carn de boví.
Un altre punt que vostès també defensen és, bueno, o que estan en contra, és d'aquest tractat amb els Estats Units, el TTIP, i que voldrien, suposo, que des del Ministeri es defensés, no?
La posició nostra sobre el tema del tractat de TTIP és que el Ministeri estigui en desacord completament d'aquest tractat pel sector del boví de carn. Per què? Perquè és perjudicial per nosaltres, degut a que seria una competència deslleial vers a la nostra producció. Els Estats Units produeix d'una manera completament diferent amb nosaltres, i a nivell europeu, en quant al tema de residus, antibiòtics i altres substàncies. A Espanya, a Catalunya, el sistema de producció està prohibit i està penat per penes de presó que es faci servir aquest sistema de producció. En canvi, si s'obrís el tema del TTIP, podria vindre carn procedent d'allà que no compliria amb la seguretat alimentària que tenim aquí establerta. Uh-huh. Sembla ser que, per lo que sabem, o almenys el que ha dit el senyor Donald Trump, està a favor de que no es continuï fent el TTIP, però falta saber doncs, que això ho arribi a complir tal com va prometre a la seva campanya electoral.
I què els sembla que s'hagi incorporat pesca al nom del Ministeri, que ara queda d'Agricultura i Pesca, Alimentació i Medi Ambient, i no s'hagi fet amb ramaderia?
Bueno, creiem que, a veure, respectant sempre el sector de la pesca, però creiem que és més important el tema de la ramaderia a Espanya i a Catalunya. La pesca és important, no ho posem en dubte, però també seria important que posessin el sector de la ramaderia, perquè a nivell de producció ramadera és un país, és un estat que produïm molta carn, i molt tant de porcí com de boví com de viram, i hauria d'haver estat en el dintre del nom del Ministeri.
Ja per finalitzar, què n'opinen, tot i que no els afecta directament, que el govern central es pugui plantejar la pujada de l'IVA de productes, o sigui, del 4 al 10% de productes com el pa o la llet?
Bé, tot això és, jo crec que és perjudicial pel consumidor, perquè quan més IVA pugi, el preu pujarà, i el que sí que ens agradaria és que incloguessin les carns com a producte bàsic en l'alimentació humana, tant per la seva qualitat en matèria prima com per l'elaboració de productes recotransformats, i hauríem de ficar-ho, nosaltres creiem, en la categoria de l'IVA superreduït. Uh-huh. Aleshores, aquesta aplicació d'aquest tipus de reduït als productes càrnics seria beneficiari també pel sector nostre. Per què? Perquè si l'IVA és petit, el consumidor doncs, no pagaria tan car alguns productes que són bàsics a la cistella de la compra.
Doncs gràcies, senyor Argilés, per haver donat l'opinió de Soprovac Catalunya. I amb aquesta opinió donem per finalitzada aquesta secció.
Doncs moltíssimes gràcies per haver-nos trucat i haver comptat amb nosaltres.
Per contactar amb nosaltres ho podeu fer al correu electrònic delcamataula@radioestel.cat.
Ràdio Estel.
Els diumenges a les 10 de la nit, a Ràdio Estel, posem les passions humanes al descobert a les passions segons Rafael Argullol. Un diàleg entre Fèlix Riera i un dels pensadors catalans amb més pes i presència internacional de l'actualitat. Les passions segons Rafael Argullol. Un diàleg únic i irrepetible cada diumenge a les 10 de la nit a Ràdio Estel.
Aquest diumenge, el mal. 012. La Generalitat al teu costat. Els nous dispositius i serveis en línia ofereixen molts beneficis als menors, però també certs riscos. La protecció dels nens i adolescents a internet és una responsabilitat també de la família. Per això el Consell Audiovisual de Catalunya els hi ofereix eines i recursos. Proposa recomanacions a les famílies i als menors i programes de control parental. Mitjançant l'Oficina de Defensa de l'Audiència, els ciutadans podem queixar-nos i denunciar quan trobem un contingut que pot ser perjudicial pels menors. Troba més informació al web cac.cat o trucant al 012. 012. La Generalitat al teu costat.
RadioEstel.cat. Totes les opinions, totes les reflexions sobre l'actualitat de l'Església a RadioEstel.cat, el teu portal d'informació.
Del camp a taula. L'actualitat.
Unió de Pagesos insisteix a reclamar transparència en el mercat de l'avellana i per això demana al Departament d'Agricultura que es posi en marxa tan aviat com sigui possible l'Observatori Agroalimentari de Preus. Aquesta petició s'ha dut a terme després de la reunió mantinguda per tractar el reglament intern de la Llotja de Reus de cara a elaborar els preus de l'avellana i l'ametlla convocada pel Departament i també amb l'assistència de les organitzacions professionals agràries i representants del comerç. El sindicat agrari, per la seva banda majoritària a Catalunya, considera que el fet que la conselleria i representants del comerç hagin decidit eliminar el valor del gra de l'avellana i de les seves cotitzacions, i en conseqüència també el valor de les tasques de transformació, comporta una major opacitat en el mercat. Per Unió de Pagesos, l'única manera de superar és posant en marxa els preus d'interès estadístic a través de l'Observatori Agroalimentari de Preus, ja que els valors estadístics respondran als moviments reals dels operadors i, per tant, seran bàsics per validar després les cotitzacions publicades a la Llotja de Reus. Canviem de qüestió. Avui també us podem explicar que el passat diumenge, 20 de novembre, Mercabarna Flor va presentar les últimes tendències en decoració per aquest Nadal davant d'uns 2.500 floristes i decoradors de tota Espanya en la 33a edició de la Mercademostracions. Aquest any han destacat dos estils contraposats en els arranjaments nadalencs. Un és l'estil naturalista, que presenta treballs que combinen els colors ocres de la tardor amb el vermell típic del Nadal i estan elaborats amb elements naturals i reciclats. L'altre és l'estil barroc, en què destaca el platejat i el daurat, així com també l'abundància de materials combinats amb moltes flors. Per cert, una altra novetat ha estat també el color de la tradicional planta de Nadal, la poinsettia, de fulles vermelles, que es pot trobar amb fulles de color rosa, també carbassa o fins i tot verd pastel.
Del camp a la taula, els dissabtes a la una del migdia, a Ràdio Estel.
Els preus agraris. Cereals i lleguminoses.
A la Llotja de Barcelona, el blat farratger ha cotitzat el dimarts 22 de novembre a 177 euros per tona, puja 4 euros. El blat de moro francès a 182 euros, augmenta 2 euros. L'alfals granulat a 150 euros per tona es manté. La colza d'importació a 222 euros per tona, puja 3 euros. I la garrofa a 158 euros per tona, augmenta 3 euros.
Aviram.
A la Llotja de Bellpuig, el pollastre broiler blanc viu sobre granja s'ha fixat a 0,90 euros al quilo i el groc viu a 1,14 euros al quilo. Les dues cotitzacions repeteixen respecte a la darrera setmana. El broiler blanc canal sobre escorxador s'ha fixat a 1,54 euros al quilo i el groc canal a 1,72 euros al quilo, mantenint-se els dos preus en relació a la setmana anterior. La gallina pesada ha marcat 0,32 euros al quilo, puja 10 cèntims, i el gall 0,18 euros al quilo, repetint aquest darrer preu respecte a la darrera setmana.
Ous.
El preu per dotzena a la categoria XL de més de 73 grams ha cotitzat a la Llotja de Bellpuig a 1 euro, per tant es manté. A la categoria L de 63 a 73 grams a 0,85 euros augmenta 5 cèntims i a la M de 53 a 63 grams a 0,76 euros puja 5 cèntims.
Bequí de carn.
El bequí de carn femella creuat de 180 a 240 quilos per canal s'ha fixat aquesta setmana a Mercabarna i a Mercolleida a 4,22 euros a la categoria E, a 4,03 euros a la U, a 3,72 euros a la R, a 3,33 euros a la categoria O. Totes les cotitzacions augmenten 3 cèntims en relació a la setmana anterior.
Porcí.
Les costelles de porc de Girona per majoristes han cotitzat dimarts d'aquesta setmana a la secció de porcí del mercat carní ramader i avícola de Barcelona a 2,55-2,58 euros per quilo, el llom canya a 3,17-3,20 euros per quilo, la costella a 3,35-3,38 euros del quilo, el filet a 4,80-4,83 euros per quilo i el cap de llom a 2,70-2,73 euros per quilo. Tots els preus repeteixen respecte a la darrera setmana.
Ubi.
El xai de menys de 10 quilos i mig ha cotitzat a 9,20 euros al quilo per canal a l'escorxador de Mercabarna, el de 10,6 a 12 quilos a 8,80 euros al quilo per canal i el de 12,1 a 14 quilos i mig a 7,80 euros al quilo per canal. El cabrit ha marcat 13,30 euros. Totes les cotitzacions es mantenen en relació a la setmana anterior.
Conill.
El conill jove de 1,750 a 2,200 grams s'ha fixat a la llotja de Bellpuig a 2,12 euros. Per tant, puja 4 cèntims respecte ara fa 7 dies.
Del camp a taula.
A CaixaBank reforcem dia a dia el nostre compromís ferm amb el sector agrari. I ho fem a través de les més de 500 oficines Agrobank i els 2.000 experts agraris que ofereixen un assessorament especialitzat a tots i cada un dels clients de la nostra entitat. Agrobank. Compartim horitzons.
El producte.
En aquesta secció del producte que oferim amb la col·laboració de Mercabarna, conversem amb Josep López, del Mercat Central del Peix. Bon dia, Josep. Benvingut al nostre espai.
Bon dia, Isidre. Què tal?
Quins són els peixos que més s'han comercialitzat aquesta setmana i d'on procedien?
Doncs aquesta setmana tenim un moviment bastant tranquil en el mercat, degut a que els temporals que afecten la part del nord d'Europa i de Gran Sol no han permès que les flotes sortissin a feinar amb normalitat, amb la qual les espècies que han estat millor ofertades han sigut les espècies de cultiu, de les quals podem destacar les dorades, que són procedents de Múrcia, de Tarragona i Tunísia, el corbai, procedent de Castelló, Turquia i Grècia, el turbot, de Galícia, de la part de Pontevedra, el llobarro de les costes de Tarragona, Múrcia, Sevilla i Turquia, i la truita de les piscifactories de Lleida, de Guadalajara, de Logroño i València.
I pel que respecta al marisc fresc, com ho tenim?
El marisc podem destacar també poqueta cosa. En aquest sentit, tenim el cargol puixent, procedent d'Itàlia, la cloixa rosellona de les costes d'Andalusia d'Itàlia i les galenes de les costes catalano-llevantines.
Doncs gràcies, Josep. I tornem a contactar la propera setmana per saber quin peix i marisc haurà estat el més comercialitzat aquí al Mercat Central del Peix i, com sempre, la seva procedència.
Molt bé, Isidre, a la vostra disposició.
Tot seguit parlarem amb la Susana Espuro del Mercat Central de Fruites i Hortalisses. Bon dia, Susana.
Bon dia, Isidre, què tal?
Doncs mira, anar fent per aquí, com vosaltres, anar fent.
Molt bé.
És el que toca.
Exacte.
Quines són les fruites més comercialitzades i d'on procedien aquesta setmana?
Doncs mira, les fruites tenim una miqueta de tot, Les fruites de tardor, d'hivern, pues, taronja, mandarina, poma, pera, el raïm... Pues, s'ajunten una miqueta amb les fruites que són d'importació, amb el meló i la síndria que ja són de fora, que hi ha gent que li agrada menjar durant tot l'any, i els alvocats, els kiwis, el plàtan, de Canàries i la banana. Tenim de tot. De fruita, de moment, no ens falta de res.
I pel que fa a les hortalisses?
Les hortalisses, de moment, encara no tenim cap mancança. El que passa que és possible que amb aquestes pluges, els primers freds, no és que falti, però hi hagi menys quantitat de lo que són cogombres, carbassons, albergínies, però tenim de tot de moment, El tomàquet, els enciams, hi ha de tot de moment. I els orígens variats, com sempre.
Com sempre.
Sí.
Doncs moltes gràcies, Susana. Avui anem una miqueta justets de temps i el producte aquest que sempre ens parles en profunditat el deixarem per la setmana vinent.
Molt bé.
Doncs gràcies, Susana, i tornem a posar-nos en contacte la setmana vinent.
Fins la setmana que ve.
Fins aquí la secció setmanal del producte.
Per contactar amb nosaltres ho podeu fer al correu electrònic delcamataula@radioestel.cat. L'agenda.
Avui dissabte 26 de novembre es du a terme a Porquerisses una jornada tècnica sobre l'aprofitament dels productes secundaris del bosc, centrada en els bolets. Al Pont de Suert, una sobre la gestió dels gossos que protegeixen els ramats. A Riudarenes, una sobre l'horticultura del valor nutritiu. I a Cambrils, una sobre el sector cunícola català. Demà diumenge, la Granadella acull una jornada en la qual es pretén fer una demostració pràctica i un estudi tècnico-econòmic de diferents sistemes de recol·lecció d'oliva arbequina i els seus costos. El dia 28 es realitza a Térmens, una jornada en la que s'explicarà com es poden aprofitar els beneficis del territori per potenciar una empresa. A Cambrils, una sobre el parc artesà del segle XXI i a Sant Gregori, una sobre màrqueting digital. Ja dimarts 29 s'efectua a Granollers una jornada sobre la recuperació de varietats locals de tardor-hivern. A Ivars d'Urgell, una sobre les eines per millorar l'assessorament agrari. A Monells, una sobre gestió de piscines i instal·lacions en risc de propagació de la legionel·la als establiments de turisme rural. I a Caldes de Montbui, la segona jornada d'arboricultura forestal que se centrarà en la producció de fruits. Aquest mateix dia se celebra a Falset una jornada sobre oportunitats del turisme sostenible al Priorat. A Berni Sanet, una sobre producció ecològica de fruiters de pinyol i a Santa Susana, la 20a jornada de la fruita. Ja ens situem al 30 de novembre. Es fa a Lleida una jornada sobre biodiversitat funcional, una sobre la sanitat vegetal en el sector dels vivers i una sobre qualitat, cultiu i usos dels llegums. Així mateix, a Sant Carles de la Ràpida es du a terme el Dia de l'Aquicultura, al centre de l'IRTA, té en aquesta localitat. A Barcelona, jornada sobre l'etiquetatge d'additius i premescles per l'alimentació animal. A Monells, una sobre la introducció a la cuina oriental. A Sant Julià de Llor i Bonmatí, una sobre noves eines de màrqueting per a empreses i emprenedors en zones rurals. I a Tortosa, una sobre la prospectiva agroalimentària a la reserva de la biosfera de les Terres de l'Ebre. Ja dijous 1 de desembre realitza Santa Coloma de Farners una jornada tècnica sobre els criteris per la millora de l'eficàcia de les mesures de prevenció d'incendis forestals. A Llanars, una sobre silvopastura i espai test agrari al parc natural de les capçaleres del Ter i del Freser. Ja el dia 2 de desembre s'efectua a Olot una jornada sobre diagnosi per la resiliència, una eina innovadora per transformar reptes en oportunitats. A Capllong, una sobre genotipatge i eficiència productiva, econòmica i qualitat de la llet. A Riudoms, una sobre la gestió integrada de plagues en horta. A la Fatarella, una sobre varietats i sanitat vegetal en olivera. I a Artesa de Segre, una sobre les responsabilitats dels titulars de les explotacions ramaderes del sector oví i cabrum de Catalunya.
Per contactar amb nosaltres, ho podeu fer al correu electrònic delcamataula@radioestel.cat.
A CaixaBank reforcem dia a dia el nostre compromís ferm amb el sector agrari. I ho fem a través de les més de 500 oficines Agrobank i els 2.000 experts agraris que ofereixen un assessorament especialitzat a tots i cada un dels clients de la nostra entitat. Agrobank. Compartim horitzons.
Oliveres centenàries es donen la mà amb una de les famílies amb més tradició i bon fer de l'Empordà. L'oli d'oliva verge extra Clos de la Torre és un oli premiat i reconegut arreu del món. Únic, afruitat i equilibrat. Fruit de tres varietats curosament triades i conreades a les nostres terres empordaneses. L'Argudell, el Picual i el Frantollo. Oli d'oliva verge extra Clos de la Torre. El gust per la qualitat. El gust del bon fer. Més informació a closdelatorre.com, contacta a info@closdelatorre.com i al 972 51 03 69.
Les fires.
Des d'ahir divendres 25 i fins a demà diumenge 27 de novembre es realitza a Arbeca la Fira de Santa Caterina i a Falset la Fira de Sant Andreu. Avui dissabte 26 i demà diumenge 27 se celebra a Organyà la Fira de Sant Andreu i a Torroella de Montgrí la Fira Agrícola, Ramadera i Comercial de Sant Andreu. I del 3 al 6 de desembre es du a terme la 56a edició de la Fira de Mostres d'Amposta, Ramadera, de Maquinària Agrícola i Comercial.
Del Camp a la Taula, els dissabtes a la 1 del migdia a Ràdio Estel.
Amb les fires finalitzem. Tornem la setmana vinent a Del Camp a Taula amb moltes més informacions i entrevistes, aquí, a Ràdio Estel.
Del Camp a Taula, amb Isidre Font.